L'entrevista.
Bé, doncs ja són les 12 del matí aquí en aquesta casa Ràdio Vilablareja pel 107.5 de la freqüència modulada i també tota la gent que ens escolteu per internet a www.radiovilablareja.cat. A les 12 és el moment del programa de l'entrevista i avui és per nosaltres tot un honor que ens acompanyi, ja podríem dir, una mica en aquesta casa, com és l'Esteve Rovira Illa, director de Cinema i Televisió Català, d'allò més reconegut en el nostre país, amb qui parlarem de molts i molts temes, entre ells de la seva darrera producció cinematogràfica, com és El rei Peret. El rei Peret serà protagonista avui de l'entrevista, juntament amb altres temes com la Sala Versus, també el tema del Serrallonga, que torna Serrallonga, i també la sèrie que qui més qui menys estan enganxats en aquesta sèrie de les tardes del Com si fos oi, l'Esteve Rovira, que com saben té una llarga trajectòria en els mons de la sèrie, sobretot el recorden especialment, per exemple, El cor de la ciutat o La Riera, entre moltes altres. Un minut i mig pràcticament que passa de les 12 del matí. Esteve Rovira, què tal? Molt bon dia i ben tornat a casa. Com estàs?
Molt bon dia, moltes gràcies. És un plaer tornar a estar aquí.
Amb l'Esteve Rovira conversarem una llarga estona. Si em permets, començarem per aquesta teva darrera producció cinematogràfica, com és El rei Peret, aquest homenatge que li heu volgut fer al Pere Pubill i Calaf, que més gent l'ha conegut com El rei Peret. Com sorgeix tot?
Sorgeix tot ja fa 10-11 anys d'una conversa amb el propi Pere Pubill, amb el propi Peret, quan estava ja malalt, en què el Manel Bonany, guionista i autor de la idea, em va trucar i em va dir: escolta, estic tenint unes entrevistes amb el Peret i hi ha material molt interessant per poder fer una producció. No sabíem en aquell moment si seria una sèrie, una pel·lícula o què. I realment vaig participar un parell de vegades en aquestes reunions i ja a la primera, a la sortida, li vaig dir al Manel: i tant que hi ha material per fer alguna cosa, no? I era tan interessant i tan intens el que ens va explicar, i pensar que el projecte que sortiria d'allà era una cosa treballada amb el mateix Pere Pubill, Peret, sí. Doncs ens va animar molt a tirar-ho endavant. Una altra cosa és els plaços i en què ens movem en aquest país per tirar els projectes endavant, perquè hem tardat 10 anys a poder-lo fer, però...
10 anys?
10 anys, sí, perquè...
Em sembla una barbaritat.
Ell va morir en el 2014 i ens trobàvem el 2013 amb ell, i s'ha fet ara. El 2023 vam rodar i el 2024, fa mesos, s'ha estrenat. Uh-huh. Recordo també... Un dia, acabant la reunió amb ell, li varen preguntar si li feia il·lusió que féssim aquest projecte, i em va dir que sí, que li feia molta il·lusió explicar...
Això va ser una de les preguntes que li vas fer?
Sí. Tenim
la intenció de fer alguna cosa. I ell et va dir: endavant.
Ell ens, el Manel, sobretot, es va reunir 8 o 10 vegades amb ell. Jo hi vaig anar un parell de vegades. I parlant, em va sortir la pregunta: et fa il·lusió que es pugui fer una pel·lícula sobre la teva història? I ens va dir que sí, que molta, però que segurament ell no ho volia mai. Aleshores va ser veritat, perquè vam buscar finançament, no és fàcil, i també que les cadenes trobin el moment per oferir això al públic, no? No és culpa de ningú, és en tot cas és causa, trobar finançament per fer aquestes coses no és fàcil, són molts diners el que val fer una pel·lícula, i al mateix temps que les cadenes que vulguin participar i creguin que allò és un producte adient en aquell moment. I això va passar, doncs, 7 o 8 anys més tard, que és quan Televisió de Catalunya ens diu que sí, acompanyats de Televisió Espanyola, i s'havia de rodar el 2020, però una pandèmia, recordeu, uh-huh, ens ho va fer caure tot i es va aturar fins al 2023, que ho va poder rodar.
I és que ha costat Déu i ajuda aquest finançament. Suposo que has hagut de picar molta pedra, no, també?
Com tots els projectes, no és res estrany, hi ha molta gent que presenta projectes a les cadenes. Realment, els grans finançadors dels projectes són les televisions, tant públiques com privades. Aleshores, hi ha molta gent que busca recolzament financer per fer els seus projectes, i a vegades passa que a les televisions pot no interessar-los en aquell moment aquell tema, i en canvi al cap de 2 anys sí, que és una mica el que...
Suposo que arran de la mort tot es va començar a accelerar.
No tant, va ser bastant més tard. Ell va morir el 2014 i es va començar a parlar en sèrio fins, jo crec que va ser el 2018. 2018 tenim una reunió amb Televisió de Catalunya i els hi presentem aquest i d'altres projectes i aquest els hi va interessar especialment.
I el 2014 amb la seva mort els hi vau presentar a Televisió de Catalunya?
En el 2014 no recordo exactament, és probable que en parléssim, però en aquell moment, pels motius que fossin, no s'hi va embolcar, i en canvi el 2018-19 sí. És que les televisions es mouen molt pels targets, pel públic que tenen i el que volen, on volen incidir cada any amb les seves programacions, no? Aleshores també sempre és bo trobar un company d'equip a l'hora de finançar, és a dir, normalment una televisió sola i una productora sola li és molt difícil, no? Aleshores, a través de Televisió de Catalunya ens vam posar en contacte també amb Newco Audiovisual, que és la productora, amb el productor d'Alexandra Bas i el Joan Bas, que ens van acompanyar en aquest projecte des del primer moment, van creure també en el projecte, i és la productora que busca el finançament, junt amb Televisió de Catalunya, doncs al final va arribar a Televisió Espanyola també, i finalment el 2019 ens diuen que ok, però el 2020 es tanca el país, i quan es torna a obrir a poc a poc, el 2021-22, és quan ens diuen ara sí, però la primera proposta era una minissèrie de 8 episodis d'una hora, perquè la seva vida dona per això i per molt més. El que passa que al final ens van demanar de condensar-ho en una pel·lícula d'una hora i tres quarts, que és el que dura, o dues hores.
Amb això, clar, ha quedat molta cosa que no heu pogut explicar del Rei Peret.
Clar, sí.
Què no heu pogut explicar, Esteve?
Jo crec que l'essència hi és. El que no hem pogut explicar amb més detall, moments molt concrets de la seva vida. És a dir, són trames les que han caigut, bàsicament. Per exemple, tota l'època de Madrid, del Duende a Madrid, i com ell es va fent famós, amb una sèrie que haguéssim tingut temps d'explicar amb molt més detall tot el seu procés d'arribar a la fama, però en canvi anar deixant la família una miqueta enrere, que és el que hem explicat ara, però d'una manera més abreujada, no? La seva arribada al Festival d'Eurovisió i tots els problemes que li va portar durant molts anys el fet d'haver anat a Eurovisió. És a dir, el que hem fet és condensar i deixar, diguem, les trames més secundàries, que podien haver tingut un protagonisme en el cas de fer la sèrie, doncs en un segon terme o amb molt poca cosa per poder condensar-ho i fer una història de parell d'hores intensa. Hem de pensar que només els temes musicals que hi ha a la pel·lícula ja ens duren gairebé mitja hora entre tots, en la qual cosa vol dir que
clar, la música
de seguida
ja
arribes a dues hores.
La música hi ha de ser ben present, no?
Clar. Tot i que la nostra intenció i també la de la família, perquè haig de dir que ha col·laborat amb nosaltres i han tingut coneixement de la història tot sempre, des del primer moment.
La família, avui, sobretot el seu net, el Dani Puig.
Sí, exactament. I el Dani, que ens ha assessorat de principi a final. El Dani ha sigut una peça clau perquè el fet de tenir un molt bon actor com és el Jordi Coll fent el Peret, un actor que toca la guitarra, que canta, ha fet molts musicals, el Jordi, i que a sobre per mi és com tenir gairebé una cara que és conegut ella, però gairebé desconeguda per al públic d'aquí, i tenir el Dani Pubill que l'assessora i que durant setmanes i setmanes l'ajuda a interpretar, a tocar la guitarra fent el ventilador de la manera correcta, i que ens assessora fins i tot en el rodatge, en els moments aquests més íntims i més complexes de la història de Peret, la relació amb el pare, la relació que té amb el seu tiet, complicada, complexa, per l'entorn i per l'època en què estem, la que estem parlant, doncs, i sobretot per la idiosincràsia de la cultura gitana, també, perquè des del món paio, nosaltres tots els que fèiem la pel·lícula eren paios de gitanos només, i hi havia gairebé el Dani Pubill i la seva família, no? Aleshores, ells ens explicaven molt bé què podíem fer i què no podíem fer a l'hora de fer creïble l'entorn gitano. Tant,
què podíeu fer, per exemple, i què no es podia fer en aquest entorn gitano?
Per exemple, hi ha una cosa molt... És un exemple molt tonto. La família de Peret sempre es va parlar català, o bé calé, val? L'idioma gitano. Això per una banda. I per l'altra, és tot una trama de relacions de pare i fill, que encara avui en dia és així. És a dir, els gitanos es casen entre ells i avui en dia encara és complicat que un noi gitano es pugui casar amb una noia paia o al revés. Però imaginar-nos a l'època...
Sobretot l'importància que tenen per ells la família. Sí. La família per ells és
sí, i el
nucli.
En aquest aspecte hi ha una seqüència a la teulada en el principi de la pel·lícula en què el seu tiet li diu que si ell estima la Lola, que era una noia prostituta, però paia, i aquest era el problema, no que fos prostituta, sinó que fos paia, doncs que tirés endavant i que ell tirés endavant la seva carrera musical malgrat digués el que digués la família. Però ell té els seus dubtes i sempre diu ja, però els gitanos fem el que la família ens demana, fem el que els pares ens diuen. Aquest és el món gitano, no?, d'alguna manera. I fins i tot el Dani ens apoyava molt i ens recolzava molt en com havíem de tractar algunes seqüències de relacions de Peret amb el seu pare. Val? El respecte, la gesticulació que se li devien al pare. Recordo, hi ha una seqüència amb un rodatge, que vam rodar una seqüència que és la mort del pare, que és a mitja pel·lícula, no és cap spoiler, en què el pare li demana al seu fill que li canti la cançó del mig amic, que és la cançó que el Peret va dedicar al seu pare. I quan fèiem els assajos, jo li vaig demanar al Jordi que aquí agafa la mà del pare i comences a cantar-li. I se m'ha acostat el Dani Pubilla i em va dir, a cau d'orella, mai els gitanos ho faríem així. El Peret s'ajonellaria al costat del llit i li cantaria ajonellat. I que aquests detalls per mi eren molt importants perquè ho feien realment realista, no?, davant de la vista del món gitano. I també va fer que això s'establís a nivell de planos una relació més directa entre les mirades del pare i el fill, el pare estirat al llit i el fill a l'alçada, els seus ulls del pare, el fet d'estar ajonellat. És a dir, detalls així, no? Per exemple, la relació que té Peret amb el seu tiet Vicentet. Vicentet, en els anys 40-50, és un gitano que havia volgut ser bailaor, no va arribar a ser, però hi ha una cosa que sí que ell era i va voler dir-ho a tothom: soc homosexual. Aleshores, entenem a l'Espanya dels anys 50, la família gitana era un tema tabú, era un tema que la família va acceptar, però sempre quan hi hagués silenci. És a dir,
acceptar entre moltes cometes.
Mil cometes. És a dir, val, ja ens ho has explicat, a partir d'aquí no se'n parla més. Però també hi ha un punt d'honor en què si algú de fora de la família es posa amb el nostre tiet per aquest fet, el defensarem a morir. És que era com molt complexa, no? Crec que tot això està molt ben explicat a la pel·lícula i també cerca el Peret, ens va explicar que el seu tiet l'havia marcat molt en la seva joventut, no? És a dir, són personatges complexos, intensos, que gràcies al que ens va explicar el propi Peret, però també a l'assessorament del Dani, crec que vam poder reflectir en pantalla d'una manera més intensa. Possiblement, que a vegades costava més de comprendre per part de l'espectador segons quines reaccions, etc. No? Però hem de recordar que la pel·lícula és un viatge des dels anys 40 fins a l'any 92 i que les coses van canviar molt en aquest país.
És que passen moltes coses en aquesta pel·lícula, en aquesta hora i escaig, Esteve Rovira. Mm. Canvia sí, sí. Molt el país, des d'aquests 40 fins a pràcticament l'arriba dels Jocs.
Sí, sí, canvia radicalment. Pensem que el moment en què ell va cantar als Jocs Olímpics, gairebé obligat, això s'explica molt bé a la pel·lícula.
Gairebé obligat?
Sí, sí, per part de la direcció de Televisió Espanyola. Era una manera de dir-li, si vols seguir cantant en aquest país, hauràs d'anar a fer alguna cosa pel teu país.
Ell no volia, per tant?
No volia anar. Ell no hi volia anar. Ell creia que no li aportava res, però sobretot molt compromès amb una causa social. És a dir, un mes abans de cantar a Eurovisió, aquí es va executar el Puig Antic. Aleshores, ell va dir que no aniria a cantar per Europa, canta i ser feliz, quan aquí, en el seu país, es matava la gent. I això li va comportar problemes. Per una banda, perquè ell es va negar davant de la direcció de Televisió Espanyola d'anar-hi, però molt sutilment el van anar amenaçant i portant cap on volien, perquè ell tenia por que la seva família rebés, d'alguna manera. I hi ha hagut l'exemple uns anys abans del Serrat, que havia de cantar la 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 en català, sí, i li van dir que ni parlar-ne. Doncs una miqueta el seu representant, molt ben actuat i interpretat per el Jordi Planes, li diu que, per favor, Peret, tu no ets ni d'uns ni dels altres, simplement vés a cantar i disfruta-ho, no? Però quan ell al final diu que sí, què passa? Que rep les amenaces de mort de tota la part contrària, de la gent que no volien que hi anés. Aleshores, aquí li entra un conflicte familiar, té tota la família amenaçada de mort, i ell mateix també. I a partir d'aquí és on pren mesures, tenen guardaespatlles, ell aprèn a fer anar les armes, s'arma fins a les dents, diguéssim. Tenia una col·lecció d'armes a casa importants, i això el fa caure en un món complicat.
Em va ensenyar les armes, si em permets, també?
No.
Li vas demanar?
No, li van, no ens feia falta tampoc, però era per defensar-se, bàsicament. Això també ho expliquem a la pel·lícula, que ell fa pràctica de tir olímpic i en el fons el que té és un punt per defensar-se de vol seguretat per defensar en cas de que toquin a la seva família. Recordem que en el món gitano i en el paio també, la família és un nucli sagrat, no? Aleshores, bé, ell va a cantar, queda novè, guanya Abba amb Waterloo. En aquell moment, això és l'arrencada de la pel·lícula.
Comença amb Eurovisió, eh?
Sí, comença amb Eurovisió, la pel·lícula, i a partir d'aquí tirem enrere als anys 40, com coneix a la Lola, l'amor de la seva vida, com ha de deixar la Lola per causes familiars, i com coneix a la Santa, la dona de la seva vida, també. I com crea una família amb la Santa, però que ell, diguem, el seu camí cap a la fama fa que abandoni bastant la família, quan arriba el moment del seu declivi, que ja no és tan famós, que creix la movida madrilenya en l'any 82, ell té una crisi existencial i ho deixa tot després d'una visió en un bosc, i es dedica durant 10 anys a fer de pastor de l'església evangèlica, renunciant a tot el que ell havia sigut i fet.
Això també serà, aquesta part religiosa del Peret també hi és present.
És la segona part de la pel·lícula, interpretat per el Pep Anton Muñoz, en aquest cas. Fins que l'Ajuntament de Barcelona li demana de fer una cançó pels Jocs Olímpics, i la pel·lícula acaba amb el festival, amb el Barcelona 92.
Ara parlaves del Pep Anton Muñoz, a un quart d'una del migdia. Hi ha molts actors, però el Pep Anton Muñoz és un dels protagonistes. Un Pep Anton que l'hem trucat i li hem dit: avui ve un tal Esteve Rovira, et faria res dir-li alguna cosa? I diu: Didac, per l'Esteve i per tu el que faci falta. Per tant, escoltem què diu el Pep Anton Muñoz, també part implicada d'aquest Rei Peret.
Hola Esteve, hola Didac, hola a tots els seguidors de Ràdio Vilablareix, sóc el Pep Anton Muñoz, i he sabut que el meu amic Esteve Rovira estava avui aquí als estudis de la ràdio amb en Didac. Sé que per parlar de l'últim projecte que tinc entre mans, que és el Rei Peret, en el qual jo he tingut l'oportunitat, la possibilitat i el gust de poder fer de Peret, el personatge de Peret, ja amb la seva fase, en el seu segment d'edat més adult, més gran. El projecte ja us en parlarà a Plaret l'Esteve, que al cap i a la fi ell és un dels pares de la criatura. Jo només puc dir que per mi, doncs, ha estat un plaer immens poder encetar un personatge tan carismàtic i tan polièdric com és el personatge del Peret, i sobretot, doncs, això, de la mà d'una direcció fantàstica de l'Esteve Rovira, i amb un guió molt acurat del Manel Bonany, i tenint en compte que m'ha hagut de lluitar contra moltíssimes coses, perquè aquests projectes d'alguna manera comencen sent grans, i comencen amb moltes expectatives, i després per qüestions funcionals acaben reduint-se, no? I no obstant això, jo crec que és un projecte que ha esdevingut un producte de molta qualitat, i he fet amb moltíssimes ganes per part de tot l'equip. Jo crec que el Rei Peret ha estat una pel·lícula d'equip, de tots els que hi hem participat, tant equip artístic com tècnic, etc. No? I molt magistralment conduïts per l'equip present que teniu aquí, l'Esteve Rovira, que a més d'un gran professional, d'un gran creador, tinc la sort que a més és un gran amic meu i jo me l'estimo un colló, així que res més. Us deixo amb ell i un petó ben gran, ben gran, ben gran, que us arribi a tots. A parir. Adéu.
Ja que és a dir del Pep Anton, realment ens coneixem molt bé, fa molts anys que ens coneixem, som molt amics i no hi havia un altre actor capaç d'interpretar el Peret en aquesta fase tan complexa, personal i anímicament parlant. Pensem que ell fa el Peret en l'edat adulta, com diu, a partir dels 60 anys i en què ho deixa tot, es dedica a l'Església Evangèlica a fer les seves misses amb els gitanos, va arribar a tenir moltes esglésies per Barcelona, però també viu la part més complicada, que és com va desapareixent la seva família per aquest mal dolent que deien a l'època, que és que tothom li va marxant per causa del càncer de pulmó. Aleshores ell es troba molt sol en aquests moments i té la part com més emotiva, intensa de la pel·lícula, fins a arribar al final, que torna als escenaris amb el Barcelona 92 amb la Gitana Hechicera i com crea aquesta cançó. Tot això és el que expliquem a la pel·lícula. És a dir, que era un complement fantàstic tenir el Pep Anton com a l'alter ego del Jordi Coll, que fa el Peret des dels 20 anys fins als 50.
Has dit alguns actors, Esteve, però clar, n'hi ha un bon reguitzell en aquest Rei Peret.
Sí, n'hi ha 52 o 53. Comencem per el Jordi Coll, que fa el Peret jove, diguéssim, el Pep Anton. També tenim el Toni Sevilla, que fa el pare del Peret, la Pepa López, que fa la mare, la Marta Tomassa fa la seva dona en l'edat adulta, és que són tants, el Jordi Planes, que fa el seu representant, que l'acompanya durant tota la vida, vull dir, molts, no m'ho voldria deixar pas, però n'hi ha uns quants, sí, sí.
Avui estem conversant amb l'Esteve Rovira, 5 minuts que passen d'un quart d'una del migdia, parlant amb l'Esteve Rovira d'aquest Rei Peret, que dius que vas arribar a conèixer res, pocs dies, també pocs mesos que ens deixés. Recordem que aquest 2024 es va commemorar concretament el passat 27 d'agost, 10 anys de la seva pèrdua. D'aquelles xerrades que vas tenir, que tu comentaves fa uns minuts que van ser dues, què li vas preguntar?
Jo més que preguntar escoltava molt, perquè ell tenia molta làbia, no, era més el Manel que preguntava, però sí que una de les coses que li vaig preguntar, perquè vaig veure fotos a casa seu amb el rei Hussein de Jordània, amb la reina Nor, i tal, i que, ostres, i a nivell, sabia que era un èxit de tot el món, no? Però els vas conèixer i em explicava anècdotes, per exemple, que durant uns anys ell era el regal d'aniversari de la reina Nor, el rei Hussein de Jordània. És a dir, anava al palau i cantava una tarda per al rei. I a partir d'aquí ens explicava moltes anècdotes amb l'Arany de l'On, amb la seva dona, per exemple, amb molts famosos, amb l'Orson Welles, ostres, clar, per mi era que ens parlés de tota una colla de gent que per mi eren i són uns mites, no?, ara mateix, i que ell havia sigut contemporani d'ells i que tota aquesta gent el tenien tan aquí dalt de tot, en el Peret, que potser tenia la percepció, amb el Manel ho parlàvem, que està més, tot i que és un èxit a Espanya, però
això sempre passa,
Europa i el món estava això, gairebé més això, ben valorat.
Això passa sempre a tot arreu, no?
Mira, tinc un amic alemany de fa molts anys que quan va saber que fèiem aquest projecte em va fer una broma, va dir, em sembla que la majoria d'alemanys vam descobrir Espanya i la Costa Brava i bueno, Espanya en general, gràcies a Peret. I a partir d'aquí ell m'envia uns
com talls. Es diu aquest amic, si em permets, Esteve?
Dieter Siebert, es diu. És de Kalkar, un poble a prop de la frontera amb Holanda, i em va enviar un tall del YouTube amb una entrevista a la televisió pública alemanya en què el Peret parlava alemany i els feia cantar a tots el públic el Borriquito, Borriquito como tú, i el públic cantava entregat i ell deia, si algun alemany parla espanyol és gràcies al Peret, i si els alemanys hem envaït gairebé la costa mediterrània és per causa del Benet. És a dir, que fora de l'estat... Per això, per alguna manera, ell els deia a Televisió Espanyola, per què no vaig anar jo a cantar Eurovisió, si és que ja arraso tot arreu, no? Aleshores, ell era molt, molt, molt conegut, i era l'artista espanyol amb milions de discos venuts a tot el món. És a dir, que al seu moment va ser una icona, i crec que encara ho segueix sent, sobretot.
Sobretot aquí, eh? La rumba catalana, clar. Si dius rumba catalana, tothom et dirà Peret.
Sí, sí. I ara que el capitanejats per el Dani Pubill, pel seu net, doncs estem intentant que la rumba tingui el seu reconet a la UNESCO, no? Que sigui declarada bé
material. Això hi esteu lluitant?
Sí, sí, s'està treballant des de fa un parell d'anys, sempre. Això ha d'estar recolzat per al govern espanyol, i ja pots imaginar on ens hem encallat, en el nom de rumba catalana.
Si sigués espanyol, rumba, ja estaria.
Sigués, no, diu que és més... Que el govern espanyol diu que rumba és més global i que no té cap connotació, però el Dani Pubill els va dir és rumba catalana i punt, ja està.
Ell els hi va dir, eh? Sí, ell sí, els sí. Va dir és rumba i és catalana.
Sí, sí, i ja està, això, però això no treu valor a res ni a ningú, simplement és que és rumba catalana i ja està. És a dir, que era un personatge realment important, i crec que la pel·lícula, i d'acord amb la família, el que hem volgut fer és una mirada més a la part més personal que no tant a la part artística, que també que hi ha cançons, etcètera, no? Però segurament part del públic ha trobat a faltar més part artística i personal i menys personal, però nosaltres volíem explicar tot allò que el públic no sabia d'ell, no?
N'heu fet dues versions, eh? Una amb la llengua catalana i una altra també amb la castellana.
Sí?
Completament diferents?
Més que... Això parteix d'una base, i és que es va decidir a través de la productora i junt amb les dues cadenes que rodaríem dues versions, català i castellà, que no faríem versió catalana i després doblatge al castellà, cosa que a mi no m'agrada gens perquè...
Ara últimament passa molt això, i això dius que tu no t'agrada
no,
gens, eh?
No, perquè com que...
Però hem vist casos d'aquests que dius, mare de Déu, senyor.
Sí, sí, sí.
I productes potents, eh?
Que sí, que sí. I el que passa és que, donat que... A Espanya mai es passarà la versió catalana subtitulada, que seria també lo lògic, per altra banda. A mi el doblatge, com que dominem els dos idiomes, no em cola mai. És a dir, quan vaig ja haver de fer el doblatge de Serrallonga, en el seu moment ja hi vaig patir molt perquè no em cola, em costa molt. I en canvi aquí l'esforç era en el rodatge, perquè realment vam rodar dues pel·lícules. I això, tenir el temps de rodar una pel·lícula però haver-ne de rodar dues en 4 setmanes i mitja no és fàcil, tampoc. Per això el Pep Anton diu que vam haver moments molt complicats, és veritat, perquè sempre rodàvem primer el plano en català i després el mateix en castellà. Vol dir això que la pel·lícula...
Producció no és... simultània, això que estem tan acostumats, malauradament, eh? Primer fèieu en català i quan acabo de la donar per bona, anàveu a la castellana.
Anem a rodar la versió castellana. Això vol dir que és mimètica? No. Per què? Perquè els actors estan igual de bé, a vegades una mica diferents la catalana que la castellana, ni millor ni pitjor, tenen unes altres emocions, el guió és diferent, és a dir, no es va fer una traducció literal de la versió catalana, sinó que un guionista castellà va fer l'adaptació al castellà, amb la qual cosa per l'actor és un doble esforç, perquè tot i explicant les mateixes històries, els giros eren uns altres i tal. Això vol dir que en el muntador, quan estàvem a la sala de muntatge, li vaig dir, primer muntarem la versió catalana, però això no ha de ser un patró per la versió castellana. La versió castellana ha de tenir la seva vida perquè tant l'acció com la reacció dels actors pot ser lleugerament diferent. Val? I això és el que ha passat. Primer, que la versió castellana dura uns minuts més que la catalana, perquè no hi havia cap limitació de durada, perquè Televisió Espanyola no té publicitat. I Televisió de Catalunya sí. Aleshores, la versió castellana dura 10 minuts més. Gairebé. Això vol dir que hi ha algunes seqüències més, etc. Però sí que és una versió que no és doblada, que és una versió amb vida pròpia, perquè és un rodatge propi i amb un resultat propi.
Dos quarts d'una, avui conversant amb l'Esteve Rovira sobre aquest Rei Peret. I és clar, l'Esteve Rovira sempre s'hi mira en la sèrie del Com si fos ahir i és present, però va haver una època que li vaig dir, Esteve, estàs bé? Perquè, clar, no sortia director Esteve Rovira, i és que estava centrat amb el Rei Peret.
Exactament, sí, sí. Haig de dir que la direcció general del Com si fos ahir és de la Sònia Sánchez, i jo estic en la sèrie com a director d'episodis, i això em va permetre poder-me llançar també més amb el Rei Peret, però durant un any, tot el 2023, vaig estar fora del Com si fos ahir per començar la preparació i rodatge de la pel·lícula.
Clar, tornes al Com si fos ahir, també tu això de les sèries ja saps com va, perquè ja ho dèiem al principi, has dirigit grans sèries del país, Cor del Ciutat, Nissaga de Poder, Laberint d'Ombres, La Riera...
No sé, exacte.
Però de tots els que has fet, la gent qui més qui menys se'ls ha empapat.
Sí. Bé, és que és un producte que funciona molt bé, tenim molt bons guionistes aquí també, tenim els millors actors sempre en totes les sèries, si fem un repàs a La Riera, Nissaga, és a dir, es van tornant i a sobre tenim l'opció de donar opcions a nous actors i actrius, amb la qual cosa, Com si fos ara mateix, està en un moment brillant en quant a audiència i en quant a trames, no?
Però si em permets, vas venir una vegada i em vas dir aquesta serà l'última temporada del Com si fos ahir. Això m'ho vas dir, eh? I vaig dir de veritat. I dius, en principi sí.
Devia ser els inputs que ens feia arribar a la direcció de la cadena, però les coses... Haig de dir que el Com si fos ahir va costar molt d'arrencar perquè vam enganxar tot el tema del procés. Estàvem un dia en emissió i dos que no. Quan fas un canvi de sèrie li costa molt a l'espectador enganxar-se, la gent volia La Riera, volia
amb
més
amb
Riera.
Això volia dir, com ho veus tu també? Clar, la gent està pendent del país, però jo crec que hi ha un canal que és el 324, que si la gent vol saber què està passant, sí, pot anar al 324, no?
Però era tan intens el que passava en aquell moment al país que...
Tu trobes lògic que en aquell moment, aquell dia, no hi hagi sèrie? Jo... Tenint tants de canals, vull dir, tens el 324...
Sí, sí, jo no és que ho trobi lògic, ho deixo trobar.
No, per això t'ho pregunto.
La direcció de la cadena.
Per això t'ho pregunto.
Jo crec que jo l'hagués deixat, perquè era l'arrencada de la sèrie i s'ha de fidelitzar l'espectador, però aquí jo no tinc ni veu ni vot en aquest aspecte. I aleshores era tan intens el que passava en el país que bueno, pensem que era el 2017, l'any que va arrencar la sèrie. Val? I després, quan començava la cosa a estabilitzar-se, ve la pandèmia i ens atura durant gairebé un any, una temporada. És a dir, que va costar molt. Tornem de la pandèmia, tornen a arrencar les rodatges i a poc el públic s'hi va enganxant. Possiblement, si no allò... Si vaig dir en aquell moment que possiblement seria l'última temporada era perquè veiem que no tenia tants problemes i dificultats, no tenia massa futur, però sempre les temporades van en funció del seguiment del públic i a partir de la pandèmia el públic s'hi va començar a enganxar. Jo crec que la televisió va fer bé de donar-li temps a la sèrie i mirem on estem ara, estem amb shares del 18 i el 19 i el 20%. No?
Que això és molt perquè la gent se'n faci una idea. Tu que
això és moltíssim, perquè haig de dir que la mitja de la cadena és un 12 o un 13.
6 punts per sobre.
6 punts per sobre. I si parlem d'altres televisions, la mitja de televisió espanyola és un 4, un 5. És a dir, que estem triplicant. No? Amb la qual això vol dir que també la cadena diu endavant i li donem opcions i que encara té vida la sèrie, no? La prova és aquesta nova temporada amb els grans actors que han pogut entrar i aquestes trames tan intenses, que tenen un punt més de comèdia, etc. Però que està millor que mai la sèrie en aquests moments, Com si fos ahir.
Un dels actors i actrius que van entrar en aquesta última temporada va ser, ara m'aturo, amb la Sala Versus, perquè va entrar el personatge de la tieta Matilde, uh-huh. I precisament la Mercè Comas, la Mercè, l'heu tingut en aquesta Sala Versus obrint temporada, moltes Mercès.
Sí, això, quan es va presentar la programació el mes de setembre a la Sala Versus, el fet d'arrencar la temporada gairebé després de finalitzar-la amb Angle Mort, aquest èxit que ha tingut la sala durant 3 temporades, arrencar amb moltes Mercès, amb la Mercè Comas era molt potent, no? I més quan casualment...
Era el moment de l'àlgid
sí,
de la sèrie, també.
De la tieta Matilde a la sèrie, exactament, i aleshores això sempre es retroalimenta, no? Tot i que hem de dir que a la Mercè Comas no li fa falta cap sèrie de televisió per ser coneguda i reconeguda. Té prou currículum...
N'ha fet bastantes de sèrie, sobretot sí, les Tresines.
Les Tresines i forma part de la Cubana des dels inicis de la Cubana, no?
Però és que em sembla una bestiesa, 80 i pico anys i sí. El que arriba a fer encara.
Sí, sí, pensem que ha estat de l'escenari de la Sala Versus fent riure la gent amb un monòleg, és ella sola, durant una hora i quart.
I la gent s'ho ha passat... I això cada dia estava allà, eh? Cada dia estava allà...
De dijous a diumenge, sí, sí, de dijous a diumenge. Sí, sí, i explicant la seva vida més enllà de la seva vida d'actriu, la seva vida personal, amb aquella gràcia i amb aquella intenció que ella li dona, que provoca el somriure només de veure-la, com es mou en l'escenari i com parla. És, té un parlar molt característic, aquesta tieta Matilde, Mercè Comas.
Vau començar amb aquesta moltes mercès, però clar, de cara a aquesta tardor teniu bastanta teca, Esteve Rovira, en aquesta sala Versus, que juntament amb el Ramon Godino porteu aquesta sala, sobretot la seva direcció.
I amb el Jofre Borràs, jo els ajudo amb tot el que puc, però és el Jofre Borràs i el Ramon, i col·laboro amb ells perquè és un projecte amb el qual i crec molt moltíssim, i ja porten 7 anys portant la programació d'aquesta sala i han donat moltes oportunitats a autors catalans i directors i actrius i actors, no?
Actors i actrius conegudes que també seran a la sala Versus en aquesta tardor. Què ens pots avançar, va?
Doncs, mira, la Marta Tomassa, que actriu que he tingut també en el Riperet fent la santa adulta, la dona del Pep Anton Muñoz, i la Gemma Martínez, dirigits per la Xènia Raguán, que és una gran directora i actriu també, que l'hem tingut al Com si fos ahir.
Correcte.
A la Xènia Raguán, fent aquell personatge que s'enamorava del Miquel i que al final el Miquel la rebutjava i tal, doncs ens fan una proposta molt interessant que es diu Fisterra, no? Que és la segona obra que ve després, de fet s'estrenarà d'aquí res, ja, val?
Molt bé.
És a dir que tenim també el Daphnis, per fer-ho així una mica resumit.
El Daphnis, que també el veiem ara Com si fos ahir.
Exactament, exactament. Que ja fa 2 anys que estan en una producció de Punta Teatre, que estan fent Pols de Diamant, ja ha recorregut tot el país i tornen a la sala. No, ara estaran amb l'Albert Salazar. No,
perdó, l'Albert Salazar, correcte.
Sí, perquè bueno, són companys gairebé de quinta, no? I estan arrasant Pols de Diamant i tornaran aquesta temporada. També tindrem una obra que es diu Després del Final, que la dirigeix el Marc Rossic, i tenim també 2 actors que han estat i estan en el Com si fos ahir. Per una banda és el Biel Duran.
El Quique.
Sí, exactament. L'altra banda és la Meritxell Calvó, que ens va fer un personatge molt divertit que treballava
a l'editorial.
A l'editorial, exactament. Val? És a dir, que s'espera una temporada intensa i que tenim ganes de tancar amb la tornada d'un dels grans projectes.
Això
que
volia anar,
clar, Punta Teatre.
Això ho diu l'estiu, però per una vegada voldré que sigui estiu només per un dia, perquè jo ho diu les calorades, però de cara a Esteve Rovira, estiu 2025,
sí.
torna, Serrallonga.
Sí, sí, sí. Doncs sí, perquè quan vaig rodar Serrallonga tot va començar amb un espectacle a Sant Pere de Casserres, a Osona, a prop de Vic, en el pantà de Sau.
La comarca d'Osona.
Sí, exacte, que es diu Nits de Serrallonga, i això va estar gairebé 5 temporades abans del rodatge de la pel·li. Val? I per celebrar aquests 25 anys de Punta Teatre i d'acord amb els consells comarcals i tal, doncs es tornarà a representar Nits de Serrallonga al monestir de Sant Pere de Casserres, a la comarca d'Osona.
I quan comença això? Quin dia d'estiu comença?
Jo crec que començarà a finals de juny.
Finals de...
Això encara no ho tinc clar. Mira, el 26 de juny...
I tanqueu, sabeu, més o menys?
Fins al 6 de setembre.
Fins al 6 de setembre. Cada dia?
No, els caps de setmana. És a dir, divendres, dissabte i diumenge.
Divendres ho entenem com a cap de setmana. I això es farà al mateix monestir, eh?
Sí, això és al mateix monestir, és un recorregut meravellós des de l'entrada en el restaurant que hi ha fins al monestir, que és 1 quilòmetre. El públic recorre aquest quilòmetre entre mitges cingleres a peu, acompanyats d'uns guies, i la banda de bandolers fan de les seves amb el públic perquè s'interessin per la història del bandoler i per arribar al monestir i fer el final de la vida del bandoler. És a dir, és un recorregut a través dels boscos per explicar tota la història de l'època de Serrallonga i la seva pròpia història, i acabant en el monestir amb la seva execució.
Això ja es va fer. Els actors, el repartiment és el mateix, Esteve, o canviareu alguna cosa?
Intentarem que siguin els mateixos, el que passa que alguns potser si tenen compromisos...
Per exemple, doncs, hi ha les Més Villegas, que no para. Vull dir, sempre el dic, Didac, no puc. I el tenim molt atabalat, els Més Villegas.
L'Ernest no para perquè és molt bo, també. I de fet, l'Ernest va arrencar amb aquest espectacle i seria molt xulo que ell pogués ser... Crec que ell en té ganes, altra cosa és que pugui en aquell moment. Però sí, en principi, l'Ernest Villegas, la Georgina Pujós, que hi serà també, el Marc Angelet era el director i feia un dels personatges, també farà la direcció, segur. El Ramon Godino farà també un dels personatges, llavors feia el Serrallonga, ara segurament han passat 15 anys.
El Serrallonga no el farà?
No el farà.
Qui el farà? Es
no,
pot saber?
No ho sabem perquè estem buscant actors i...
Si vols el faig jo, eh?
Va,
sí,
val, sí.
M'afitxa l'Esteve Rovira com a bandoler, com a Joan Sala de Serrallonga.
T'ha de fitxar el Marc Angelet, que és el director i l'autor, el dramaturg d'això.
En tot cas, Joan Sala de Serrallonga t'ha donat molt a tu, Esteve Rovira. T'ha donat moltíssim aquest bandoler.
Aquest personatge m'ha donat els millors 15 anys, 20 de la meva vida, des de que vam començar a posar aquesta obra en marxa. Fins a arribar avui en dia, perquè la sèrie encara té vida en les xarxes i a les plataformes. És a dir, que Serrallonga encara es veu per aquests mons de Déu. I també m'ha permès conèixer grans autors i divulgadors de la figura de Serrallonga, com el Ricard Dilmé, en què escriu i dibuixa unes vinyetes sobre la vida del bandoler i les seves aventures de manera meravellosa, i potser és el millor divulgador. Va organitzar una exposició ara fa un parell d'anys a Santa Coloma de Farners, en què hi vaig poder col·laborar, i en què podies veure i tocar gairebé tot allò que ningú sap, ni té, ni coneix sobre aquest bandoler.
És que potser poca gent ens està escoltant, i Santa Coloma de Farners, aquí a tocar de Vilablareig, va ser un lloc molt important, malauradament, a la vida,
sí,
i la mort, sí, de Serrallonga.
En una masia de Santa Coloma és on el van agafar i portar a Barcelona per torturar-lo i executar-lo. És a dir, que sí, que és molt important la Santa Coloma de Farners. És a dir, que m'ha permès conèixer molta gent, m'ha permès viure la història d'aquest bandoler i també fer una mirada al passat, a la història de Catalunya, no? I que en el seu moment ens va permetre viatjar per festivals, vam anar, recordo, a Xangai, a la Xina, és a dir, a molts llocs, i que la pel·lícula llavors no hi havia plataformes, que es vengués a 70 i pico països i estrenés des de Finlàndia fins a Rússia, amb la qual cosa sí, en tinc molt, molt bons records, evidentment. I tornar ara amb Nits de Serrallonga, de la mà de Punta Teatre i de la Sala Versus Glòries, i també haig de dir que amb tota l'entrega del Consell Comarcal d'Osona, és a dir, que pot ser xulo, i també donar a conèixer el bandoler a unes generacions que potser n'han sentit a parlar menys, no? 15 anys són uns quants anys ja des de l'última vegada. I crec que a l'Espai Sobal, el monestir benedictí de Sant Pere de Casserres, és una joia i descobrir-lo amb els paisatges que han allà i de nit...
La gent també entrarà al monestir o serà...
Sí, sí, igual, igual.
S'entrarà igualment, eh? Vull dir, no és només a l'entorn, sinó que la gent també podrà entrar al monestir.
Sí, 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 és que al fin tot el mitja obra és en el monestir, a dintre, en diferents espais. Vas coneixent el monestir perquè en el que seria el claustre passen unes escenes, després els bandolers t'inviten a anar a un altre espai del monestir i ja passen una altra escena, sempre en clau d'humor. Això és important dir-ho, perquè l'espectacle et fa somriure, quan no riure, de dalt a baix, dintre de la desgràcia que pateix el bandoler, que és una tortura i la mort, no? És a dir, poder-hi tornar amb això, i haig de dir que jo vaig descobrir el monestir a través del Consorci de Turisme de Sau Collsa Cabra, i en allà és on vam començar a tenir la idea de posar en pràctica o d'intentar buscar finançament per fer la pel·lícula. És a dir, que és l'avantsala del que és la minissèrie, aquest espectacle Nits de Serrallonga.
Esteve Rovira, 3 quarts d'hora de ràdio, 45 minuts, acabo. L'Esteve, ja ho veuen, és una persona, els que el coneixem, d'això més inquieta, com diria jo, un cul inquiet. A partir d'ara, què? Hi ha alguna cosa més? Què?
Ja n'hi ha prou amb el dia a dia, sempre hi ha coses i estem donant
voltes al cap. Deixa'n alguna.
Ara mateix el més present és com si fos ahir i la temporada de la
amb això estàs centrat
Glòries.
En aquesta tardor? Tu sí. Estàs centrat en això?
Sí, sí, sí.
Res més?
Coses, res més. De moment. De moment.
De moment.
Però de moment, i és molt, perquè la programació de la sala porta molta feina, i crec que des de la sala fan tant el Jofre com el Ramon fan una gran feina, i el com si fos ahir també porta feina, molta feina, amb la qual també fer un seguiment de com va...
Què porta fer la sèrie, si em permets? Perquè, clar, ara dius, no ets la cara més visible, però, clar, hi pots estar tota una setmana, vull dir que, tot i així, també porta feina, no? També la gent que es faci una idea de què comporta ser un director d'una sèrie diària.
Doncs comporta, fixa't, una setmana de lectura de guions i reunions amb els equips artístics, per part de tot el meu equip, ajudants de direcció i vestuari, etc., perruqueria, etc., que és una setmana de lectura, reunions per preparar el rodatge, una setmana i mitja de rodatge, són 8 hores diàries de plató, en què t'has de preparar els platós a casa, com faràs cada seqüència, etc., etc. Inclou els assajos amb els actors. La següent setmana, quan acabem el plató, ens anem a la sala de muntatge. A la sala de muntatge són, això, una setmaneta en què muntes tots els episodis i els deixes a punt perquè els muntadors musicals i la gent d'efectes posin tots els efectes i músiques que calguin, i la setmana següent fas tota una setmana de mescles d'àudio per deixar els capítols llestos per emissió, i quan acabes això ja estàs una altra vegada a la setmana de lectura dels propers rodatges, dels propers episodis que et toquen, per entrar a plató una altra vegada. És una cadena així, som 4 directors que ens anem tornant en aquesta voràgine, en aquest...
Però la gent, perquè se'n faci una idea, esclar, estem mirant el capítol avui a mitjans de novembre i això ja teniu gravat pràcticament per Nadal, vull dir, estem a mitjans de novembre,
anem a un
i ho tindríeu pràcticament per Nadal?
Anem un mes per davant de l'emissió. És a dir, quan...
Per tant, si som novembre, sí, sou pràcticament a finals de... arribant a Nadal, sí. Vull dir, esteu a mitjans de desembre, ja.
Jo ara, quan gravi a finals de novembre, començaré a rodar una altra vegada, s'emetrà a finals de desembre o principis de gener, al cap d'un mes. Exacte. Tenint en compte que jo rodo aquesta última setmana de novembre, durant una setmana, després una setmana de muntatge, després una setmana d'àudio, i quan ho entrego estem una setmana de l'emissió. És a dir, que no ens podem retrasar gens, val? És una cadena, diguéssim. No? I sí, estem a un mes, i de l'escriptura anem 3 mesos per davant, l'escriptura de guions, és a dir, el que s'escriu ara al novembre s'emetrà al març.
Esteve Rovira, ha estat un plaer, no sé si voldries afegir alguna cosa més d'aquests 45 minuts llargs de ràdio.
Res més, gràcies per donar-me l'oportunitat per explicar tot això. Un plaer estar aquí, i ja saps, quan vulguis hi tornem.
Ens hi tornem a trobar de cara al 2025, que segur que està ment inquieta alguna cosa.
Alguna cosa
nova que avui no m'ha volgut dir, me dirà de cara al nou any. Serà el nou regal de Reis. Esteve Rovira, cuida't molt. Fins la propera. Això és casa teva.
Moltes gràcies. Fins ben aviat.